L'Hora Independentista.
L'Hora Independentista.
Estem aquí amb tots vosaltres a l'Hora Independentista. Avui parlarem d'una figura famosa perquè l'hem vist tots en els llibres d'història i perquè és prou coneguda a nivell popular. És la figura de Narcís Monturiol, l'inventor del submarí. Es tendeix a simplificar la seva figura perquè tots tenim amb la imatge en el nostre univers mitològic que ell simplement va fer això, inventar el submarí. Però la veritat és que va ser una figura complexa, un personatge molt complet, que va tenir moltes facetes. De fet, l'investigador que avui tenim amb nosaltres, en Jordi Penyarroja, sosté que la idea del submarí del Liceu va ser un subproducte de la seva activitat política i revolucionària. Fixeu-vos si tenia importància per a ell i si va ser important a la seva vida tot el tema polític-social. Aquest vespre farem un repàs a la vida de l'il·lustre inventor amb Jordi Penyarroja, que és autor del llibre Ictineus, aventures, invents i navegacions d'en Narcís Monturiol, i també amb la col·laboració amb els nostres col·laboradius habituals, historiador i investigador en Jordi Salat, amb en Carles García Oliver, que és la primera vegada que està amb nosaltres, que és professor de matemàtiques i un activista independentista neohistòric, i amb en Sergi Picó, que és el nostre politòleg habitual i també el nostre tècnic de so. Jordi, explica'ns una miqueta aquesta faceta desconeguda a nivell popular d'en Monturiol. Ell va ser una persona molt implicada, oi, a nivell social?
Bé, de fet, ell, primer, no era un científic, tot i que va col·laborar, era un home que tenia sentit d'equip i va saber envoltar-se de bons col·laboradors. Fins i tot una filla seva es va casar amb un enginyer que havia col·laborat amb ell, que el gendre sí que era enginyer, però ell no, ell havia estudiat dret.
Estem parlant d'una obra de lletres.
Estem parlant d'una obra de... Bé, jo diria que estem parlant d'un home que de fet respon més a la idea que tenim d'un home del Renaixement que no pas a la idea actual de que un home de lletres és un home que només sap de lletres, i que un científic només sap de ciència i que un polític doncs vull dir només sap de política. Bé, no sé si els polítics saben de política, però en fi, els científics acostumen a saber de ciència i els de lletres acostumen a saber de lletres. En canvi, la mentalitat oberta de l'home del Renaixement, que estava obert a moltes coses i que era una persona que tenia molts registres, doncs s'acosta molt a la personalitat d'en Monturiol. O sigui, diguem que el Monturiol va ser un home del segle XIX, però que tenia una concepció vital molt propera a l'home del Renaixement.
I en aquesta implicació política, tu arribes a comentar en el teu llibre que fins i tot si ell visqués avui en dia seria independentista.
Sí.
Rotundament, sí.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí. A veure, i per què dic això? Que de fet és una idea que és la cloenda lògica d'un capítol, l'últim capítol del llibre, que és el 35, que és un capítol que té el títol Utopia vuitcentista i realpolític republicana. Per què? Perquè en Monturiol, per una banda, de ben jove, abans de complir els 20 anys, ja era republicà federal. I estem parlant de els anys 30 del segle XIX. I en aquell moment ser republicà federal era anar molt endavant. I després, per una altra banda, tenim el fet de que en Montoriol va ser un home d'idees socials compromeses i avançades. Va ser un home que va ser un socialista utòpic, va ser un cabatià, que era un d'aquells corrents comunistes utòpics del segle XIX. De fet, l'avinguda Icària de Barcelona, que ara està molt, molt transformada arran de la Vila Olímpica del 92, però que abans era una via que era l'antic camí del cementiri, el cementiri era el del Poble Nou,
sí.
Doncs era l'antic camí del cementiri,
de fet acaba allà encara,
que acaba allà, i que aquest camí amb el temps, vull dir, o sigui, a partir de l'aparició del ferrocarril es va anar poblant a banda i banda de fàbriques i magatzems industrials, i a més conduïa a una barriada obrera de fàbriques i d'habitatges per obrers, que era el Poble Nou, i en allà hi residien molts icarians. Llavors, alguns d'aquests que eren amics d'en Montoriol...
Qui són els icarians? Perquè molta gent...
Els icarians eren la gent que seguia les idees de Cabet. Llavors n'hi va haver-hi molts que se'n van anar a Amèrica.
Era una societat ideal,
sí,
oi?
Sí, a participar en la construcció d'una societat ideal, que era la nova Icària, i que va ser un desastre, va ser una cosa, vull dir, van anar a petar a Texas, vull dir, van morir com mosques perquè ella no tenia cap mena d'organització. El senyor Etienne Cabet, que era el gran líder, el gran ideòleg i tot això, va resultar que es van butxacar els calés, vull dir, etc. Va ser una història desastrosa. De fet, vull dir, hi ha una novel·la d'en Xavier Vengarel que es diu Icària, Icària, que en part toca aquest tema. I bé, vull dir, en Montoriol tenia amics en aquesta...
Perquè Montoriol va, segons veig aquí a la Wikipedia, va formar part del nucli més actiu d'intel·lectuals catalans del moment, juntament amb Josep Anselm Clavé, amb Francesc Sunyer i Capdevila o amb Indefol Cerdà. La seva amistat amb Abdó Terrades el portà a afiliar-se al Partit Republicà i exercir de redactor del Republicano i a interessar-se pel socialisme utòpic, que és una mica del que estaves comentant,
Sí, sí.
Abdó Terrades el va marcar molt, no?
Sí, vull dir, o sigui, l'Abdó Terrades, que aquí el citen al final, l'havien d'haver posat al començament.
Al principi.
Perquè és el que el va marcar. De fet, en Clavé era de la seva quinta, per dir-ho d'alguna manera, no? Era més de la seva edat. Abdó Terrades ja era més gran.
Molts de nosaltres, quan hem estudiat al col·legi el tema aquest del submarí, ens han ensenyat que va ser l'Isaac Peral qui realment el va inventar. I jo me'n recordo que els companys del col·legi deien no, va ser Narcís Montoriol. Jo tinc un llibre a casa que ho diu, que va ser Narcís Montoriol. I aquest llibre, avui hem descobert, bueno, he descobert jo, que era d'en Jordi Penyarroja, que és un llibre que també es deia Aventures, Invents i Navegacions d'en Narcís Montoriol, que jo ja tenia a casa, que m'havien regalat.
Sí, a la meva, és de l'any 80.
Sí, és de l'any 80, ja, jo era molt jovenet. Què va passar amb aquestes dues figures perquè d'alguna manera l'espanyolisme s'hagi intentat apropiar de l'obra de Montoriol?
Bé, l'espanyolisme no ha intentat apropiar-se de l'obra de Montoriol. Vull dir, el que ha intentat és amagar-la. I, de fet, amb el Peral també el van menystenir de mala manera. I el que passa que després, vull dir, l'han recuperat, vull dir, l'han mitificat, vull dir, el gran Peral, però també el van maltractar de mala manera. Després hi ha una altra cosa, vull dir, o sigui, el Peral, que el seu submarí és bastant posterior en el del Montoriol, i a més, tècnicament molt menys avançat, l'única cosa que tenia és que en Peral disposava d'electricitat i en Montoriol no. I diu, o sigui, en Montoriol va tenir el valor de construir un submarí que funcionava amb una màquina de vapor, que és tenir nassos.
I funcionava.
I funcionava. I a més, vull dir, amb una màquina de vapor, que, no, que la caldera, quan estava en immersió, no consumia oxigen, sinó que el generava. Perquè es va inventar una barreja de productes químics, que va ser una troballa, perquè, per una banda, els productes de la combustió, la cendra que quedava, era molt més cara que els components, i a més generava oxigen, o sigui que la combustió allargava el temps de possible immersió, perquè clar, vull dir, dins del submarí hi havia tripulants i aquella gent respirava i necessitava oxigen. Llavors, si tu tens que per escalfar la caldera que genera el vapor que fa anar la màquina de propulsió, doncs tens una caldera que la fogaina de la caldera, en comptes de cremar oxigen, el genera.
Clar.
Dius, ostres, amb una atmosfera tancada en immersió, bingo. És una troballa.
També estem parlant de tecnologia punta.
Sí, sí, per una època va ser una tecnologia punta. Després també s'ha de dir una cosa, vull dir, en Montoriol, vull dir, va donar al seu submarí el nom d'Ictineu, que vol dir nau peix, i era un vaixell que tenia forma de peix. Per què? Perquè era un, en Montoriol s'havia estudiat la qüestió, i ell havia pensat un submarí per navegar per sota de l'aigua. Llavors, quina és la forma hidrodinàmica més eficaç? Punyata, la dels peixos, que per evolució han generat unes formes hidrodinàmiques que els permeten bellugar-se per l'aigua amb el mínim esforç, i ell va adoptar aquesta forma,
que de fet és la forma que després, sí, sí, posteriorment els submarins fins al dia d'avui, que ara ja comencen a tenir formes diferents,
realment... No, però aquesta forma es va abandonar. I aquesta forma no la torna a adoptar un submarí fins que a començaments dels anys 50 els americans construeixen un submarí experimental que es deia el Vacore, que el van fer per fer una sèrie de proves de cara als submarins nuclears, abans de construir cap submarí nuclear. Llavors, el primer submarí nuclear, que era el que es deia Nautilus, no tenia aquesta forma, però els següents, des de llavors, igual que tots els que han seguit, tant americans com russos, com anglesos, com francesos, tots els submarins nuclears tenen la forma de peix. Això sí, amb una torreta. El submarí de Montoriol no tenia cap torreta. Doncs tenen la forma de d'això, d'Ictineu.
Ara que parles...
El Narcís Montoriol, aleshores, emmarcat en aquesta tradició humanista que comentaves abans, hauria pres el model d'imitar la natura, no? Fixant-se en els peixos, la seva forma aerodinàmica, sí, que després, sí, també m'imagino que posteriorment és el mateix model que dels primers models aerodinàmics que hi havia, els primers intents de volar. També hi havia molts d'aquests models intentaven imitar la batuda d'ales dels ocells, sí, amb poc èxit en aquest cas,
sí.
Però...
en aquest cas que estàs dient d'imitar la natura com a model d'aprenentatge, també el trobem en altres camps de la cultura catalana, com el Gaudí,
sí, fet, també, el modernisme en general.
El modernisme, sí, sempre és imitar la natura, no? Això és un model d'aprenentatge molt, molt típic del geni català, que suposo que després en parlarem.
De fet, el Gaudí em sembla que ho va dir diverses vegades, no? Que ell, el seu model, la seva inspiració era,
exacte,
la natura.
Sí, 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 ho va dir diverses vegades, tens raó, sí, sí.
Ho era tant que per exemple, vull dir, el famós drac del Parc Güell, aquelles coloraines que té són els colors de les escates del llagardatge més gran que hi ha a Catalunya.
No, i a més, ara que dius dels cràters i tal, el Parc Güell, de fet, si us hi fixeu des de dalt, és una serp, o sigui, el que imita és una constel·lació astrològica, l'Ouroboros, o sigui, és tot és serpentí. Sí, va per aquí.
Ara que parlaves del Nautilus, abans ens has comentat fora de l'antena que en Juli Verne es va basar amb en Monturiol per certes coses de la seva famosa novel·la
20.000 llegües de
viatge submarí.
Sí.
Ho pots explicar?
Home,
quina figura va ser la que...
Primer, en Juli Verne coneixia la invenció de Monturiol. Després, si us heu llegit el llibre de les 20.000 llegües de viatge submarí,
eren contemporanis ells dos?
O... No, bueno, en part sí, però vull dir, en Verne era posterior, o sigui, a veure, van coincidir, però en Verne era més jove. Llavors, Albert va recollir informació del Monturiol, i què passa? El personatge del Capità Nemo és un personatge antisistema, com en Monturiol, i encara que en determinats moments el Nautilus del Capità Nemo doncs ataca a vaixells de guerra, només a vaixells de guerra, o sigui que és té una acció violenta, però en última instància amb intenció pacifista, perquè és acabar amb els que porten la violència al mar, doncs vull dir, això lliga amb els plantejaments de Monturiol, de que el submarí havia de servir per la investigació, per l'estudi del mar, de la biologia, de l'arqueologia, de la geologia, totes aquestes coses.
Sí, d'alguna manera li va fer una espècie d'homenatge anònim.
Sí, però per altra banda, com que era francès, doncs vull dir, no ho podia reconèixer, vull dir que estava homenatjant a un
català. El que passa és que Monturiol tenia bigoti, el Capità Nemo portava barba, oi? Si no recordo malament.
Bueno, vull dir, això depèn de la pel·lícula que hagis vist.
Però tenia alguna cosa a veure amb l'invent del busso? De l'home escafandre, el Monturiol?
No. Això és una cosa diguem-ne més primitiva. O sigui, el bus té una autonomia molt limitada, està molt lligat a la superfície, i en canvi l'invent del submarí és per anar, per passejar pel mar, per allà on vulguis.
Això tenia alguna cosa a veure amb la pesca del coral o amb alguna cosa?
Aquesta era una de les possibles aplicacions. De fet, l'invent del submarí és una mica llegenda urbana, no està massa comprovat, però sembla ser, o sigui, ja la tradició diu que la idea del submarí se li va acudir constatant la dura vida que tenien els corallers. Quan, per altra banda, la pesca del corall era una pesca que podia ser econòmicament molt rendible. De fet, continua sent tan rendible que a l'actualitat hi ha submarins d'investigació experimental que s'han amortitzat dedicant-se durant un parell d'anys a pescar corall. I llavors, amb el corall, vull dir que han amortitzat la construcció del submarí. I clar, tinguem en compte que els submarins d'investigació que s'han fet fins ara, doncs pràcticament tots són prototipus, no són productes de fabricació en sèrie. I clar, això fa que siguin uns aparells molt cars, perquè el disseny i la tecnologia i tot plegat doncs és allò, vull dir,
és exclusiva.
Sí, clar, vull dir, com aquell que diu, són submarins fets a mà.
En aquesta llegenda urbana, el Narcís Monturiol s'hauria inspirat en els recol·lectors de corall, en
sí,
un
amb un ànim
a Cadaqués,
humanitari, sí, a Cadaqués.
Va estar allà més o menys exiliat durant un any.
Sí,
o no?
Sí, sí, ell va estar amagat a Cadaqués durant una de les moltes vegades que va haver de fugir de la policia espanyola. I llavors en allà doncs hi va anar amb un amic, hi ha un amic seu que també estava amb el mateix pla, i mentre l'amic caçava conills per fer bullir la cassola, doncs ell mirava el mar i es dedicava a fer les seves
al·lucinacions, a fer bullir l'olla,
i sí, fer bullir la tolla, no?
Exacte.
La de neurones, i va néixer la història.
Hi ha una relació entre Dalí, Cadaqués i Monturiol. Van néixer al mateix carrer, no? T'hi entès, el Dalí, Monturiol...
Sí, 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 van néixer al mateix carrer.
I alguns historiadors, quan parlen d'ells, diuen que Dalí és l'artista de la ciència. I alguns han dit que Monturiol és el poeta de la ciència. Vull dir, és curiós aquesta,
bé,
aquesta doble vessant, que diuen alguns.
A veure, jo t'he de dir que si un poeta és el que escriu versos, Monturiol com a poeta era horrorosament dolent. Perquè té un, se li coneix un poema, que és per apretar a córrer, és per apretar a córrer, i és una cosa sinistra.
No, escolta, a Espanya va saber aprofitar el potencial que significava aquest invent?
No.
És a dir, en la seva època les autoritats, l'administració van saber apreciar el que s'havia creat?
No. No, no, al contrari. Al contrari. És més, vull dir, després de les demostracions exitoses al Port de Barcelona, Monturiol va aconseguir fer una demostració al Port d'Alacant, perquè el Port d'Alacant ja estava connectat ferroviàriament amb Madrid, i llavors els senyors almiralls del Mar de Blat doncs van baixar en tren fins a Alacant, i en allà, clar, vull dir, quan van arribar, el primer que van fer va ser anar a dinar, anar a dinar a una fonda, que era l'establiment hoteler de més categoria de l'època, i després, vull dir, amb la panxa plena i havent fet el rotet i tot això, vull dir, anar a veure el submarí. I llavors doncs feia mal a la mar, i van dir, aquesta mar no sortirà, i va dir, no, i tant com sortirà, perquè vull dir, nosaltres anem per sota de l'aigua, vull dir, no es barrega, hi hagi onades, vull dir, per sota no n'hi ha d'onades. I nosaltres, molt bé, molt de gust, no? Però vull dir, van passar olímpicament. És més, no s'havia acabat la demostració perquè el l'Itinau portava uns pals lligats, vull dir, perquè des de fora es veiés com evolucionava, perquè clar, un submarí vist des de la superfície, un cop s'ha fotut de sota l'aigua, ja no el veus, i llavors doncs portava per les demostracions, doncs vull dir, li lligaven uns pals bastant alts, vull dir, una mena d'antenes, perquè des de la superfície es pogués seguir
més o menys el que anava fent,
més o menys com anava maniobrant, no? Sí. I a més, vull dir, van començar i estaven entre en un lloc que hi havia tot de boies i cables i tot això, i el submarí anava per dalt, i els altres diuen, com és que no se submergeix? I ja baixarà, vull dir, però escolti, més que aquí, si intenta baixar, vull dir, s'enganxa, vull dir, no, que hi ha tot aquest sideral. I llavors quan es va, van passar olímpicament.
Sí, és una altra oportunitat perduda d'aprofitar el geni científic català, no? Per part de
sí.
Un estat que mai ha tingut en compte.
Sí, 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 sí. Val a dir que Monturiol més tard va escriure un totxo impressionant recollint totes les investigacions i les aportacions tecnològiques que havia fet en el submarí, amb un llibre que es va editar en castellà, que es deia Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua, que va ser editat per subscripció popular dels treballadors de l'Avantguàrdia. I l'any 1885. I llavors, quan ell ja havia mort. Hi ha una cosa, i és que hi ha un escriptor que és un escriptor costumista molt bo, que és l'Emili Vilanova, que a partir de va agafar una emprenyada amb l'exposició del 88 i l'utilització que se'n va fer com a manifestació espanyolista i tot això, i llavors l'Emili Vilanova va escriure un conte que es deia Falòrnies, que és molt divertit. És un llibre, és un conte que està recollit en una antologia de contes de l'Emili Vilanova, d'aquella col·lecció de les millors obres de la literatura catalana, i és un conte de l'Emili Vilanova polític i independentista, i a més és molt divertit perquè és una història d'anticipació, perquè l'Emili Vilanova l'escriu al segle XIX, a finals del segle XIX, i la situa l'any 1950, i és l'arribada de l'ambaixador del Regne de Castella a Barcelona, i quan arriba en un vaixell de guerra espanyol, que a més li fot un nom de conya, perquè es diu Tremendito, el vaixell de l'ambaixador espanyol es diu Tremendito, és saludat per les descàrregues de 50 itineus de guerra, que són l'esquadra de pau i guerra que defensa els ports de Catalunya.
Llàstima que no es va fer realitat això, No es va fer encara realitat.
No, però és molt curiós,
perquè els submarins catalans puguin defensar...
Hi ha un desfasament amb les dades.
A més, vull dir, hi ha una cosa que és molt curiosa, vull dir, i és que el senyor Emili Vilanova, que tothom en parla, vull dir, com un senyor costumista, economista, que fa unes coses molt amables i tot això, doncs també té una vessant no tan coneguda de col·laborador a la premsa periòdica, amb articles, i com a autor independentista.
Jordi, una cosa, comentaves que estàvem comentant que les autoritats espanyoles, diguem, és a dir, cap instància en el govern espanyol, etc., no van veure en el seu moment el potencial d'aquest nou giny, el potencial militar o comercial, etc. No van veure. Tu diries que més enllà d'una manca de mires hi va haver una voluntat de sabotatge, seria una cosa diferent, seria un
ressentiment nacional.
Sí, vull dir, que fos un català el que ho hagués inventat, vull dir, no el feia gent de gràcia. Això està claríssim.
I això els porta al punt
de... I que a sobre fos una iniciativa privada, encara menys. És més, Monturiol, en els últims temps de funcionament del submarí, vull dir que va tenir un final desastrós per fallida econòmica de l'empresa, va provar una mica a contracor, però per mirar de sortir-se'n d'alguna manera, va provar l'aplicació militar de l'Itineu i va instal·lar un canó que disparava des de sota l'aigua. Llavors, vull dir, la idea era que l'ús de l'itineu en pla guerra era que es podia situar a sota d'un vaixell enemic i disparar des de baix.
No, sí, sí, no. Completament precursor ja del que...
Sí, sí.
Mira'ns-els, això va cridar l'atenció de les autoritats militars espanyoles.
Sí, va cridar l'atenció. Li van prohibir que continués fent proves.
Hi ha una... El teu llibre, a la pàgina, ho tinc aquí davant, el 195, esmentes els Beatles i fas una comparació, no?
Bé,
jo... Angelo Submarín.
Sí, diu, Monturión inspira els Beatles el 1966 la idea d'un submarí pacífic. I això era pacifista, en el fons, Monturión.
Sí.
Llavors,
sí, sí.
És perquè més tard va haver un escriptor americà, que també ho esmentes tu, que el llibre està molt documentat, i dius que un tal Matthew Stewart va fer un llibre i el va titular El somni de Monturión, l'extraordinària història de l'inventor del submarí que volia salvar el món. O sigui, hi havia un humanisme, hi havia una cosa de pau.
Sí, clar,
fons,
perquè ell era un socialista, sí, utòpic, vull dir, era un polític d'esquerres,
I això de que els Beatles amb el submarí groc s'inspiressin amb ell,
jo...
hauria, això pot tenir una gran transcendència, eh?
Home, vull dir, si el que és evident, és, hi ha una cosa, vull dir, que és molt divertida, i és que hi ha dos personatges que neixen al mateix any i que tenen un significat polític diametralment oposat. Un és la reina Victòria d'Anglaterra i l'altre és Monturión. La Victòria d'Anglaterra, vull dir, una senyora carca, imperialista, vull dir, reaccionària, que ha donat nom, vull dir, això, vull dir,
l'estil victorià,
i que a més, mentre ella va ser reina d'Anglaterra, doncs, vull dir, va ser la gran expansió del segle XIX de l'Imperi Britànic, de fet, vull dir, és la primera emperadriu de la Índia, la senyora Victòria, que de fet els hi va durar un segle, la Índia, però bé, vull dir, va ser l'emperadriu de la Índia, vull dir, llavors què passa? Que el món i les idees de la senyora Victòria i de l'època de la senyora Victòria, i avui en dia estan totalment passades de moda, vull dir, no corresponen al món actual, el món actual va per uns altres camins, i en canvi la ideologia del Monturión en molts sentits continua sent actual. O sigui, hi ha uns corrents, no tota la societat, però evidentment hi ha uns corrents de la societat que segueixen o són paral·lels a les concepcions que tenia en Monturión.
Perquè...
El republicanisme, per exemple. Avui en dia una nova monarquia, vull dir, costa d'entendre-la com no sigui herència d'una dictadura.
Ell va estar tan involucrat en política que va crear la seva pròpia impremta i feia pamflets polítics.
Sí, sí, i revistes que li prohibien. Tot això, vull dir, algunes amb un nom molt divertit, com El Padre de Família, La Madre de Família.
Sí, perquè també tenia una vessant feminista, no? Defensar les dones de la tirania dels homes.
Sí.
Això és molt avançat, també, per l'època.
I, evidentment, a veure... S'ha de situar en el context de l'època. O sigui, ell defensava les dones una mica amb una visió paternalista. Però tot i així les defensava.
Sí, era un primer gest, no?
Sí, sí, exacte. Vull dir, per exemple, vull dir, deia que les dones havien de tenir cultura, vull dir, que havien de ser instruïdes. Però era molt senzilla, vull dir, perquè eren les que s'encarregaven d'educar els fills. I llavors, vull dir, aquelles dones havien de ser una gent preparada, instruïda i tot això. I, de fet, vull dir, ell ho va fer
amb la seva xicota, que després va ser la seva dona, eh? Vull dir, quan festejaven, el que feia era culturalitzar-la, perquè ell no volia una dona tonta.
Clar. Sí. Va inventar una màquina de rentar roba, la seva dona o ell?
Una màquina ell. Que el bombo és com els que fan ser les màquines ara, les màquines de rentar, el bombo és el bombo, i va inventar un Montudiol. O sigui que pensava en les dones, no?
No.
Aquest, no el va inventar,
no,
o no pensava,
no, però,
en les
dones?
Aquesta col·laboració és de la dona d'en Jordi, que està aquí avui amb nosaltres a l'estudi, que ha dit que no volia parlar, però que jo sabia que acabaria
quan
parlant.
Quan ha sortit el tema de la dona...
No, vull dir,
i pot aportar molt, eh?
El que sí, per exemple, vull dir que en Montoriol, a la Madre de Família, que era un setmanari que va morir per falta de subscriptors, una de les coses que va publicar va ser un estudi sobre la dura condició de les bugaderes, que era una de les feines més insanes que, segons en Montoriol, i ho demostrava, es podien fer en aquell moment.
Jo no, amb unes idees tan avançades, un home quasi renaixentista, no? que evoca la idea de Leonardo, sí, da Vinci, d'aquesta gent que copsava, perquè aquí també va ser pintor, a més, no?
Sí,
en una,
sí,
etapa,
sí,
de la,
sí,
seva,
sí,
vida, és a dir, va abarcar gairebé totes els oficis i totes les arts. Creus que a Catalunya l'hem tentat justament? Creus que el tenim en el lloc que hauria d'estar? Com a precursor científic, com a visionari, com a geni una miqueta de social...
Bé, el cas de Montoriol no es pot deslligar del seu país, o sigui, de Catalunya. O sigui, si Montoriol hagués estat holandès, o anglès,
o nord-americà,
o sigui, a veure, estic parlant de nacions amb estat, tindria una consideració diferent.
I, avui seria un Thomas Edison que estaria en tots els llibres de text de totes les escoles del món.
Exacte. Ara, com que en Montoriol és un senyor que pertany a una societat i a un país que estan sotmesos a l'arbitri d'una potència que els ha conquerit, perquè, vull dir, no oblidem, vull dir, el que diu, vull dir, el Felipe de Borbón, doncs, vull dir, invoca el dret de conquesta.
Sí, sí. Claríssimament.
I llavors, vull dir, i això continua.
Tenim present.
I això continua, de moment.
Jordi, tu tenies unes frases d'en Montoriol.
Sí, he apuntat una. El que passa és que ara m'has fet pensar en una conferència, una entrevista que vam fer fa uns dies aquí al senyor Josep Maria Forn, i vam parlar, sí, d'un gran personatge català, Manuel de Pedrolo i tal. Sí. I ara, fullejant el teu llibre, Jordi, veig que esmentes que es va fer una pel·lícula. Francesc Bellmunt va fer, sí, una pel·lícula que es diu El senyor del mar. Què n'opines d'aquest? Perquè l'altre dia parlàvem de fins a quin punt també es deformen les coses. Què n'opines d'aquesta pel·lícula? Està ben reflectit el Narcís del Periol?
A veure, per mi el problema del senyor del mar és que és una pel·lícula fallada. És una pel·lícula que no acaba d'estar aconseguida per una raó fonamental. Es va fer sense comptar amb el pressupost que necessitava fer una pel·lícula, per fer una pel·lícula d'aquestes.
El tema que hem estat parlant.
El tema recurrent de cada programa.
Llavors vull dir, clar, si no hi ha calés per fer una producció que demana unes determinades inversions, doncs malament rai. No sé, és com la passa del diamant, no? Que quan surten la gent pel carrer després del 19 de juliol pels carrers de Gràcia amb les banderes i la CNT i la punyeta, doncs que al final de la pel·lícula et surti el mateix camió, però el mateix, amb falangistes, dius, ostres, això és de misèria.
Bueno, és produccions catalanes històriques que no tenen finançament, perquè s'ha costat el mateix. Parlàvem això amb en Josep Maria Pons.
Per exemple, la ciutat cremada, la ciutat cremada sí que es va fer amb el pressupost que calia. I es va fer bé.
Sí, però en va fer un altre el coronel Macià i ens va explicar el senyor Forn que encara està pagant interessos de la hipoteca. I clar, i és, a vegades els catalans hem de recórrer aquesta iniciativa privada, aquest esforç personal, que d'això, això és el que ens ha salvat com a nació també, no?
Sí, sí, sí.
Aquesta capacitat de sacrifici personal.
El fet que en Monturiol aquest llibre que va escriure fos finançat per l'escripció popular dels actors de l'avantguàrdia ja és indicatiu, no? Al final de la seva vida.
Ara que dius això de subscripció popular, m'ha semblat llegir.
Un cop era mort.
M'ha semblat llegir que la construcció del segon ictíneo també es va fer una subscripció popular, Jordi, o alguna cosa...
Sí, es va fer una
subscripció. Per cert, tinc entès que va ser boicotejat per Madrid, que van prometre finançament i després no el van donar,
exacte.
No? Pots explicar una mica com va?
No, doncs mira, vull dir, això és molt fàcil. Tu comences una subscripció popular, llavors hi ha un anunci governatiu que diu: nosaltres ens fem càrrec de tot, subministrarem un arsenal de la Marina de Guerra perquè es pugui fer un submarí més gran i més tot. Hòstia, no hi ha problema, no cal subscripció popular.
Et desarticula.
Llavors la gent es guarda els calés a la butxaca. Després de tot allò que t'han promès et trobes que res de res, i tornar-ho a engegar, la gent s'ha refredat.
És que em recordes una frase, hi ha un amic meu que sempre diu: és que Espanya ens enganya i els catalans ens deixem enganyar. Mira que fa temps.
És molt actual aquesta música,
que sí,
molt actual.
No n'aprenem mai,
és curiós això,
sempre
sempre que
caiem en el mateix error un altre cop.
No ho sé,
som un vedell,
no ho sé si no n'aprenem.
Jo penso que ara n'estem aprenent, perquè és allò que dius, quan allò que diuen els castellans, la letra con sangre entra,
acabarem aprenent
al final, a base de garrotades ho estem aprenent, ara hi ha gent que ja en sap, no és que no n'aprengui, perquè diuen alguna cosa i diuen ha ha.
Sí, però d'aquí a que articulem una resposta organitzada, hi ha un abisme. Realment encara, i quan comencem a construir una resposta ens comencem a barallar entre nosaltres i ens acabem dividint nosaltres mateixos, ja no cal ni que vinguin a dividir-nos i la cosa queda...
Bé, això de que no cal que vinguin a dividir-nos, jo ho sento, però no hi estic d'acord, perquè jo crec que hi ha unes actuacions de l'Estat, de l'Estat d'allà, no en el segle XVIII sinó ja en el segle XIX, començant per les mateixes Cortes de Càdiz de Nassos, que fan una constitució que no reconeix res més que no sigui la uniformitat per a los españoles de ambos mundos, perquè llavors també comptaven a Amèrica i parlen d'això, de los españoles de ambos mundos. I després, vull dir, tota la història, vull dir, i l'aplicació d'allò de que a Barcelona se l'ha de bombardejar cada 50 anys. Ara a Barcelona la bombardegen dos anys seguits,
que això va dir...
el 42 la bombardeja el duque de la Victòria i el 43 la bombardeja el Juan Delgado.
Aquesta frase la va dir el president espanyol Azaña just quan estaven bombardejant a Barcelona.
Sí, sí.
Abans m'has demanat una frase, sí. És perquè m'has vist subratllar, no, Daniel?
No, perquè abans...
Sí, he fet una... Mira, ho vaig a llegir, però és la frase... Jo això ho llegeixo del llibre del Jordi Penyarroig. Mira, aquí, per si algú li interessa, està a la pàgina 150-151. I és una carta que va adreçar al general Dulce el dia 8 d'abril del 1854. I clar, i aquí demostra una mica què és el que tenia Monturiol en el seu ment. Diu, clar, com era un general espanyol, li va haver d'escriure en castellà, perquè encara que a Espanya hi ha quatre llengües oficials.
Bueno, a veure, jo ara he de dir una cosa, jo ara he de dir una cosa, i és que aquest general Dutze, que també és un, sembla un acudit, vull dir, això d'un general que tingui un temps, doncs aquest carmelet de general va ser un general que va estar destinat a Barcelona, sí, i que va simpatitzar amb el Monturiol, o sigui, va ser dels pocs estaments de membres dels estaments oficials espanyols que va recolzar en Monturiol, i que fins i tot, vull dir, quan aquest general va ser destinat a Cuba, a Cuba va iniciar una subscripció en suport de Monturiol i l'empresa del submarí. O sigui que, vull dir, aquest general, vull dir, se l'ha de...
Mira, la carta que li fa el Monturiol, llegeixo jo, Jordi,
sí,
no t'ho podré veure. Diu, en castellà li va haver d'escriure, llavors, i ara també hauria de fer igual. Diu, esta empresa llevada a l'acierto tiene una trascendencia incalculable para nuestra pobre patria y una influencia poderosa en los destinos de la humanidad. O sigui, jo valoro molt aquí que a vegades, quan vols exercir de català, et diuen que et mires el melic i que només penses en Catalunya, i això no és veritat. Ell pensa en la humanitat, i això ho trobem en molts catalans. O sigui, sempre tenim aquesta visió de la humanitat, i aquí, amb aquesta carta, es fa palès, no?, això de Monturiol. Ell pensa en una cosa per la grandesa de la nostra pàtria, suposo que es refereix a Catalunya, això és evident, però al servei de la humanitat. I això és important de ressaltar-ho. Els catalans no som egoistes per ser catalans, al contrari, ens posem al servei de la humanitat. I per això l'he subratllat, perquè he pensat, veus?
I en tenies una més política també, oi? O no? M'ho ha semblat a mi.
He subratllat alguna cosa. El que passa és que... Sí, és cert. El que passa és que abans parlàvem amb el Jordi Penyarroja sobre aquests referèndums de la independència. Sí. I ell m'ha comentat alguna cosa, que ja hi havia algun moviment independentista en el que va participar Monturiol o així, no? No era així? És que aquí hi ha una foto de Vic...
Sí, però aquesta foto de Vic és de l'any 2009.
Si Monturiol hagués viscut, hagués votat pel referèndum, no?
Sí.
La seva mentalitat era
aquesta.
No? Era un home que no tenia.
Però clar, vull dir, això és una cosa que és una cosa que es desenvolupa al final del llibre.
Era un home valent, això està clar, perquè
sí,
ell no tenia por dels canvis socials.
I, a veure, no, i quan ell parlava de nostra desgraciada pàtria, vull dir, ell es referia a Espanya. Vull dir, el que passa que ell veia Espanya com un estat federal, perquè ell era federal, i els federalistes del 19, no comencen a derivar cap a l'independentisme fins als anys 80, després de la Primera República, quan s'adonen per l'experiència precisament de la Primera República, a les Corts de la qual va ser diputat el senyor Monturiol, i se n'adonen de que allò de l'Espanya federal no va ni amb rodes, llavors hi ha un sector del republicanisme federal, que sí, republicanisme federal sí, però Catalunya, València, Balears i Aragó, i fins i tot hi ha un abans de les bases, molt abans de les bases de Manresa, hi ha una trobada, un congrés, una mena de congrés a Tortosa, promogut per l'almirall i el, com es diu, en Vayreda,
Marià Vayreda,
Marià
Vayreda, l'escriptor,
no, el germà.
Ah, el germà,
el germà, o sigui, un carlinot, o sigui, dos que havien estat enfrontats a bufetades durant la tercera carlinada, sí que havien mantingut posicions oposades durant la tercera carlinada, vist el fracàs que representa la Primera República i la deriva unitarista per una banda de la restauració borbònica i per una altra banda que el moviment carlí, vull dir, no li veien gaire futur, doncs llavors, vull dir, agafen el que els uneix, que és la seva idea de país, i munten un congrés, vull dir, a Tortosa. És a més a més trien Tortosa perquè és més o menys la ciutat que està en el centre geogràfic del territori.
Els Països Catalans, que és, fins i tot tenien en compte els Països Catalans.
Exacte. Això com havia dit
Despuig. Agafant el relleu al Despuig, no? Els col·loquis de l'ensenya ciutat de Tortosa, on es troben un cavaller valencià, un català...
Sí, sí.
I tenen unes converses.
Exacte.
Això que em deies de que havia subratllat és precisament el que acaba de dir ara el Jordi Penyaroja. Però diu... Però la nova república no en té res de federal. Clar, és aquí la decepció que van tenir. No? Ells es pensaven que com a catalans podíem estar dintre d'Espanya.
Hi ha gent que avui en dia encara s'ho pensa.
Encara s'ho pensa, sí. És
increïble que tants anys després encara hi hagi catalans ben intencionats que creguin
el Jordi,
que Catalunya...
Concret i diu, és aquesta falsa república falsament federal, diu, és només espanyola, centralista i castellanista, per no dir castellana. I diu, de fet, no és altra cosa que el tradicional... Això ho dius en llatí, jo en llatí no ho pronuncio gaire bé. Cositio madrileño. No sé què.
Cotidito madrileño.
És que, home, així no és llatí, això, molt bé.
No.
Ja m'estranyava que...
Cotidito madrileño, em seria llatí.
Molt bé, cotidito, pot ser.
Cotidito madrileño.
Escolta, creieu que Espanya ens ha marmat a nivell científic i a nivell tecnològic els catalans? No ho dic ja només pel cas de Montoro, en general, parlo fins als dies d'avui. Sí. Tenir una Catalunya-estat podria haver estat una potència tecnològica i científica?
Sí, és que ho era.
Ho era, exacte.
És que ho era.
Ho era i ho tornarà a ser, potser, si aconseguim...
Ho està començant a ser una altra vegada en determinats camps. O sigui, hi ha coses concretes que són... al·lucinants, no? Vull dir, per exemple, qui té fama de fer el millor xocolata del món?
Els belgues?
Els belgues i els suïssos. Molt bé. Fan la xocolata amb màquines fetes a Sabadell.
Amb màquines fetes a Sabadell?
Màquines fetes a Sabadell.
I això que encara no coneixen, la xocolata desfeta. Perquè això ho he constatat jo, a tot el nord d'Europa que fa un fred que pela, no tenen xocolateries que facin xocolata desfeta, que és ideal per l'hivern.
Doncs, i altres coses,
un invent català.
No, i una altra cosa, vull dir, actual, i que diguéssim, vull dir, ja és més de tecnologia punta, la investigació biomèdica. La investigació biomèdica que es fa en aquests moments a Catalunya, vull dir, és puntera a nivell mundial.
Correcte, sí.
I una altra cosa, que aquesta, vull dir, també és molt... entra ja, vull dir, vorejant la ciència-ficció, l'Agència Espacial Europea, que té una base a la Guyana Francesa per llançar els seus coets, el software que guia els llançaments dels satèl·lits llançats per l'Agència Espacial Europea és un software dissenyat a l'Empordà.
De fet, la base d'operacions industrials de tota l'astrofísica europea em sembla que està a la zona aquesta que hi ha aquí a l'Antea Occitània, no? A la zona de Montpellier.
Bueno, la gran indústria aeroespacial de França i on es construeix bona part de, dels Airbus,
sí, doncs,
és a Tolosa.
Exacte.
A Tolosa de Llenguadoc.
Que és la nostra nació germana, de fet.
Sí, sí.
Els catalans venim dels occitans. No tenim...
Això, que, això del paper, sí. El paper engomat amb el que es fa en el segell, si té alguna cosa que veure amb algun invent de Montoriol?
Sí, el Montoriol, quan estava a Madrid de diputat durant la Primera República, perquè es pogués guanyar la vida, li van donar el càrrec de director de la fàbrica de moneda i timbre. I llavors va inventar un procediment per engomar el paper que millorava molt la producció i era de més qualitat i més econòmic. O sigui que era un tio que no
parava. I en Montoriol, tot i haver estudiat dret, no ho sé si anava per aquí, però tot i haver estudiat dret, es dona la paradoxa que no patentava els seus invents per no. desídia o per... O no per desídia, no, sinó per ideologia més aviat.
Li van fer l'invent amb el que podia haver guanyat més calés. Li van robar.
Li van robar. El submarí?
No.
Una
un invent per congelar carn. Perquè, clar, a Europa hi havia dèficit de producció de carn i llavors amb un sistema de refrigeració que permetés estem parlant en un món sense electricitat
conservar la carn
sí, per transportar la carn des de l'Argentina, gran centre productor de carn, o des dels Estats Units, gran centre productor de carn, cap a Europa, doncs clar, hi havia coses que no necessitaven refrigeració, però hi havia coses que sí,
la carn.
I llavors ell va inventar un procediment gràcies al qual es va enriquir el tio que li va robar l'invent. Això ho explica el llibre. I per altra banda, doncs, vull dir, clar, hi havia productes que no necessitaven, vull dir, per exemple, vull dir, Catalunya a finals del segle XIX i abans de la guerra importa molts budells dels escorxadors de Chicago per fer botifarres, perquè aquí es consumeix molta carn en forma de botifarres i els animals que se sacrifiquen, vull dir, per la carn, per fer les botifarres, no tenen prou budell per embotir. I llavors s'havien d'importar
budells,
però clar, això s'importava amb uns barrils amb salmorra i arribaven bé. I fins i tot, vull dir, hi havia una empresa que estava al Poblenou que jo no l'he vist funcionar, però sí que l'he vist de nano, la vaig veure, vull dir, perquè encara hi havia el ròtol aquell pintat, i era la intestinal. Que era una empresa que es dedicava a comerciar amb budells per fer embotits.
El Narcís Montoriol va ser fill predilecte de Figueres.
Sí.
I després va passar alguna cosa, va renunciar, no sé, va passar alguna cosa.
Sí, l'Ajuntament de Figueres no li va deixar que intentés una subscripció pública per intentar salvar l'empresa del submarí, i llavors, com que no li van deixar fer la subscripció, ell va dir, jo fill predilecte de què? I els hi va tornar, va renunciar a ser fill predilecte i li van acceptar.
I
després més endavant, quan ja era mort i amb un altre ajuntament i tot això, vull dir, amb el li van fer un monument al carrer on havia nascut, vull dir, ara és el carrer Montoriol, etcètera, etcètera. Després les seves despulles que estaven, ell estava enterrat al cementiri del Poblenou, doncs, vull dir, les van portar a Figueres, vull dir, ara, vull dir, té un
hi ha hagut una certa restitució, no?
Sí, vull dir, té una tomba cementiri... molt digna, molt senzilla.
El cementiri del Poble Nou és un cementiri on hi ha bastantes coses masones, però Montoriol no era pas
no era bo, no? Tenia amics que sí, però ell no ho era.
En aquesta acció concreta de rebutjar, de renunciar a una condecoració pública per no estar d'acord en algun tema, m'ha recordat el John Lennon, que també va fer una cosa semblant. John
sí, Lennon va tornar...
retornar a una condecoració,
sí, que li havia donat l'ordre de l'Imperi Britànic.
Exacte. I clar, ho he tornat a lligar amb el Yellow Submarine d'abans, que per cert el Paul McCartney encara és viu i valdria molt la pena, si algun dia hi ha oportunitat, a algú que ens pugui estar escoltant, se li podria preguntar si fins a quin punt es va inspirar en Narcís Monturiol.
És que de fet la idea és la mateixa, eh? Per fer
el
Pau,
Yellow Submarine
la mateixa.
Sí.
Va morir al poble, al poble, al club,
sí.
Monturiol
en un carrer, sí, que era de Provençals. No me'n recordo com es deia, molt a la vora de l'Ajuntament del Clot, que era l'Ajuntament de Sant Martí de Provençals. Llavors encara era terme d'un ajuntament independent, a casa del seu gendre i la seva filla.
Qui?
Que ara, vull dir, el carrer es diu Monturiol, però van permetre que anés a terra la casa on ell havia mort, per fer una casa moderna.
Comptes de fer un museu, que hagués sigut la mare de...
Sí.
Si fóssim un país normal, segurament s'hauria fet un museu. Però qui va deixar...
De fet, mentre vosaltres parlàveu, m'he dedicat a mirar a veure com tractava la figura de Narcís Monturiol la Viquipèdia espanyola, la Wikipèdia en catalana i la Wikipèdia anglesa. I és molt curiós perquè a la Viquipèdia catalana, evidentment, s'hi dona molt de protagonisme. A la castellana, ja no tant, i apareix amb molt destacat l'Isaac Peral, que fue el primero que ja hizo el primer submarino útil. L'altre es veu que el de Monturiol era inútil. Era inútil per ells, perquè no es podien ficar al tanto de que era un invent espanyol, sinó que era un invent català. I a l'anglesa, o a la nord-americana, és molt curiós perquè l'Isaac Peral no apareix enlloc, i en canvi en el Narcís Monturiol li dediquen, no només en fotografia, sinó que li dediquen gairebé tot un paràgraf. Molt curiós. No sé si t'havies fixat en això, Jordi. No. Doncs en Narcís Monturiol surt aquí. I després ja va, després ja d'en Narcís Monturiol passa a Juli Verne, a no sé què del Perú, que també es veu que els peruans van fer alguna cosa. Però l'Isaac Peral encara no l'he trobat i porto estona a buscar-lo. Ah, sí, aquí, al final, té una línia i diu Peral Submarín. O sigui que realment sí que se van valorar la figura de Monturiol.
Com canvia segons quina enciclopèdia.
Exacte. Com canvia la història segons qui l'explica.
I, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial, els alemanys, en una revista de tecnologia naval, van dedicar un article important parlant dels ictineus de Monturiol.
I va ser un mort de gana, no? També.
No va ser cap mort de gana.
No? Guanyar de la vida?
No es va guanyar de la vida, però
en Monturiol
no. I les va passar canutes, però...
No pogués ser funcionari, també,
sí,
no?
No va ser funcionari, però vull dir, ell va ser una temporada, va ser un home d'ofici, vull dir, quan va estar a l'exili es va guanyar la vida treballant de caixista, amb impremtes, a Perpinyà, i després en un poble a prop de Tolosa.
Ja que tenim aquí uns investigadors del món científic, també, creieu que des del món de la ciència es pot ajudar al moviment independentista d'alguna manera?
Home, jo penso que...
O tenim difícil perquè no tenim finançament ni pressupost.
No, però vull dir, a veure, el fet... O sigui,
surten
a veure,
d'una manera o d'una altra, surten.
Aquí hi ha una doble pregunta, quina pot ser l'aportació de la ciència a l'independentisme? I dos, seria rendible per la ciència catalana que el país fos independent?
No, això ja hem entès abans que, bueno, d'alguna manera que sí.
Són dos aspectes que no són contraposats, que són complementaris de la mateixa qüestió.
El que...
O sigui, de fet, o sigui, quina és l'aportació de la ciència? No sabria dir això. Investigació i desenvolupament, això que es diu ara, no? Doncs, evidentment, si es fan unes investigacions que tenen resultat, es poden patentar i llavors tinguin repercussió sobre el que es fabrica o es produeix en el país o tinguin la conseqüència de que es cobren royalties de la indústria internacional, doncs tant en un cas com en un altre, vull dir, la ciència del país està ajudant el país. Una altra cosa és si tu disposes d'un estat i controles les entrades per impostos del país, doncs tu aquests impostos els pots dedicar al que et doni la gana, no a que investiguin a la Complutense, sinó que investiguin aquí.
Jo comentava perquè, per exemple, l'altre dia vam tindre de convidat amb Marvel Sunces, que ell és geòleg, i ell el que va dissenyar va ser una eina molt curiosa. És una eina que fan servir els geòlegs per establir, bueno, una sèrie de coordenades físiques i numerals. El que va fer és, no sé si coneixeu la web d'Estat Propi, és que cada persona que se sent catalana pugui incorporar en el seu territori físic del mapa una bandereta catalana, per veure si realment existia això dels països catalans que tanta gent nacionalista espanyola diu que en realitat no existeix. I la sorpresa va ser, no sé si heu vist el mapa, és impressionant la quantitat de valencians, balears i, bueno, ja no cal dir catalans, que senten com a pròpia el concepte de països catalans. És a dir, però em sembla, ara no me'n recordo la xifra, però eren milers. Això d'alguna manera científicament, perquè no es podien repetir i tornava amb el seu nom, el seu DNI, l'adreça i tal, això demostra físicament que el concepte de països catalans és existent i està àmpliament difós. Mm-hmm. Encara que el nacionalisme espanyol es vulgui fer creure que és un...
Jo amb això que estàs comentant, la pregunta que si la ciència pot ajudar,
sí.
Jo segueixo una teoria d'un científic americà. Bàsicament va néixer tot d'un que es diu James Lovelock, que va fer un llibre que es diu La Gaia Ciència, no? Llavors, sí. A partir d'aquesta teoria, que a Catalunya ja la tenim també, però bueno, ara no ve el cas, ell estudien les vibracions a través de la física quàntica. Hi ha una sèrie de científics que estudien les vibracions que hi ha a la naturalesa, perquè ja sabem que tot és vibració, la matèria en el fons és una vibració i hi ha unes constants, no? Llavors estableixen comparacions entre la llengua que parlem, les vibracions de la llengua que es parla i les vibracions del lloc on habites. I amb això se li diu, per exemple, ecolingüisme, no? Llavors, si es demostrés que existeix una lògica científica entre les vibracions del lloc on habites i les vibracions de la llengua en què es parla en aquell lloc, això seria un motiu per fer una organització de les nacions en base en aquest criteri. I lògicament els països catalans tenim una llengua i això ja ens marcaria una geografia, no? El que passa és que hi ha gent que ho defensa, però aquesta constant no s'ha trobat encara, però hi ha gent que hi treballa. I jo per aquí, amb aquest tema de l'ecolingüisme i tota aquesta teoria, doncs hi tinc esperança, jo sí.
És que realment el repartiment del món de països, nacions i cultures és ben poc científic. És molt...
S'ha fet a base de casaments de reis i reines i de batalles bèl·liques, no? Exacte. I falta una... Si algun científic ens demostra que el món, les nacions, s'han d'organitzar en base a un criteri científic, com podria ser aquest de l'ecolingüisme, doncs ja ho tindríem, no?
Sí, en aquest sentit, no sé de qui seria la disciplina, dels geògrafs o historiadors, o...
Jo l'última cosa que sé és d'un que va estudiar unes neurones i fins i tot ha descobert una neurona, però estan fent estudis...
El gen independentista.
Espero que el trobi ben aviat. No, però el gen independentista no, el que s'ha trobat és el gen.
El geni, sí.
Perquè nosaltres volem ser independentistes per ser qui som.
Clar.
O sigui, el que s'ha de buscar és el geni. Que, per cert, en el teu llibre hi ha una foto del geni català que jo no voldria veure les postals turístiques de Barcelona. En lloc d'aquestes hem d'anar a parlar amb algú, Jordi? Sí. Clar, no sé si ens podries parlar. Clar, aquest monument del geni, m'has dit alguna cosa abans. M'agradaria que ho expliquessis.
Bé, doncs, vull dir, a mi la història aquesta de la font del geni català, doncs és molt bonic,
És una font?
Explica, sí, no, és un tema molt interessant.
Ara,
hi ha una foto en el teu llibre que encara es conserva com era abans. Ara no sé si està mutilat el geni.
No, està envoltada de cotxes. La que està envoltada de cotxes, que circulen per totes bandes.
Exacte, la plaça del Palau, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Però és que... Bueno, això ho explica el Jordi, que és...
Bé, doncs,
sí que és especialista el Jordi també en cases i edificis de Barcelona, on vam poder veure en la conferència sobre les quatre columnes que ens vas fer tota una dissertació dels edificis en Puig i Cadafal. Per passar en Puig i Cadafal una figura molt similar d'alguna manera a la de Monturiol, en el sentit que era un home realment renaixentista també.
Sí, sí. Tenien coses a nivell de geni, és que el geni català es manifesta a través de molta gent i de moltes disciplines. És aquest el tema.
És un home profundament independentista.
Sí. Puig i Cadafal, sí. Hi ha una cosa, vull dir, és que el dit geni català, vull dir, que és una figura maçònica i és molt interessant perquè aguanta una estrella de cinc puntes.
Aquest monument que hi ha a Pla de Palau es titula El geni català?
Sí, és el font.
El font del geni català.
Jo sabia que era maçònica.
Sí, però hi ha una cosa que és molt, molt important i és que aquest àngel aguanta, però a més així en l'aire, una estrella de cinc puntes.
Que també la trobem a l'estelada.
I la trobem a l'estàtua de la Llibertat.
I què vol dir l'estrella de cinc puntes? L'estrella de cinc puntes simbolitza dues coses al mateix temps, vull dir, és polisèmica. Quines coses representa l'estrella de cinc puntes? Representa, per una banda, la llibertat, i per una altra banda representa la independència. Per això la trobem a les banderes de tots els països que s'han emancipat d'una potència colonial
o imperialista,
etc. Des dels Estats Units, i a l'Argentina no hi ha l'estrella de cinc puntes, però hi ha el sol, que és una estrella.
A la bandera europea hi hauria de ser?
Ja
hi és.
Sí, però no són estats que s'hagin independitzat no. Perquè són les grans potències que són...
És que al darrere de la bandera europea,
però vull dir, però el símbol és l'estrella de cinc puntes. Sí. I és independentment del
nombre. I els Estats Units, el que ve és que els 12, els estats de la Unió Europea són independents,
i els Estats Units tenen un estel per cada estat. O sigui, la bandera dels... Sí. I van agafar l'estel quan es van independitzar de la Gran Bretanya. Llavors la idea dels catalans era quan ens independitzéssim d'Espanya tiríem el nostre estel. Això té un transfons molt important.
De fet, vull dir, és interessant això, no? Després hi ha una cosa, vull dir, és que aquesta estrella de cinc puntes surt repetidament en el monument a Colom.
En el monument de la Rambla.
Sí, sí.
I el moment en què es fa l'estàtua del geni català a Pla de Palau és més o menys les mateixes dates en què es fa el monument de Colom?
No, és anterior.
És bastant anterior.
És uns 35 anys anterior.
35, bé, però dos més estaríem en un interval.
Bueno, 35 anys, són 35 anys, eh? Són molts anys.
Vale.
Llavors, hi ha una cosa, i és que què hi havia abans
en aquesta font?
On hi ha aquesta font? Doncs en aquesta font, a l'espai que ocupa aquesta font, l'any 23 es va inaugurar un petit edifici.
1823?
1823, que va ser enderrocat el mateix 1823 quan van entrar els 100.000 fills de Sant Lluís. Què era aquest edifici? Curiosament, no només van fer desaparèixer l'edifici, sinó que no es conserva cap imatge d'aquest edifici. Era el Temple de la Llibertat.
Sí, que és un punt simbòlic.
Era un edifici.
El món del simbolisme és apassionant.
Per un arquitecte de la Toscana, en Ginesi, fincat a Barcelona. Aquest senyor va ser vicecònsul de dels presidis de la Toscana a Barcelona, o sigui que tenia un càrrec diplomàtic que no li donava per viure, però que li donava en certa manera amnistia política. I va ser molt curiós perquè aquest senyor, que era maçó, va ser aquí el bisbe de Barcelona, li va encarregar que redissenyés el cementiri nou, que és el cementiri del Poble Nou,
que és el de la nova Icària. Mira, tot ha acabat en un cercle,
perfecte. El que comentava fa un moment, que està tan ple de símbols masònics.
Exacte. Començant per l'entrada.
Un dia, si us sembla, hem de tractar
temples i...
No hem de tractar el tema de la maçoneria.
El temple de Llibertat, quan va ser construït?
El 1823.
El mateix any en què va ser enderrocat?
El mateix any en què va ser enderrocat. I jo suposo que deu tenir, o sigui, que devia tenir alguna semblança amb la capella del cementiri de
Poblenou.
Del Poblenou.
Això que,
més,
dius,
vull dir, he fet una,
això que dius,
una suposició de com podia ser a base de manipular una fotografia d'aquest cementiri. Això dic, que és una manipulació, vull dir,
però això no ho dius en el llibre d'en...
Sí, sí, en el llibre de Montoriol.
Ah, d'en Montoriol també? Sí, sí. No, i veieu que heu de comprar aquest llibre perquè és indispensable. És de, però, abans ho he dit, és de Visions,
llibres de l'índex.
Llibres de l'índex.
Dues coses que volia dir. Mira, una és que això que has comentat del simbolisme de la masoneria, una cosa és el simbolisme i l'altra cosa és seguir les directrius de les persones. Jo sempre valoro el simbolisme, però dintre de la masoneria hi ha persones que ho interpreten d'una manera, nosaltres d'una altra, i el que no es pot fer és seguir l'autoritat d'una persona, sinó s'ha d'interpretar els símbols. Llavors jo, ara fa un parell d'anys, vaig estar visitant el Parc Güell amb un masó, I quan vam entrar al despatx que hi ha de la... O sigui, on se suposava que treballava Gaudí, allà hi ha simbolisme. I aquell simbolisme és masó. Però t'hi fixes perquè llegint llibres i dius, home, i què hi fa aquí una dona amb el pit esquerre descobert? I què hi fa? Allà a la paret, al darrere de la seva cadira, hi ha un cabrit. Clar, aquest simbolisme és un simbolisme que està relacionat amb una concepció dionisíaca de la cultura. Dius, què hi fa allà? Però el més significatiu és, si jo convido la gent que s'hi fixi, perquè a la paret hi han quatre pals, com la bandera catalana, que me sembla que alguna vegada ja ho he dit aquí, que tenen un simbolisme molt profund i una certa religiositat. Llavors hi ha com una serp que les atravessa. Llavors, què hi fa això allà? Abans el Jordi ha parlat del drac, aquell que hi ha a les escales, i allà també hi és aquesta les quatre pals. Llavors això és un simbolisme, i s'ha de saber interpretar. I això és molt difícil, perquè no et pots basar en l'autoritat de ningú, no, perquè si no acabes amb una obediència. Llavors jo convido la gent a que ho miri, que hi reflexioni, perquè això és una qüestió de reflexió personal.
M'agrada que hagis tratat aquest tema, perquè has obert dues vies per futurs programes. Sí. Una és, d'alguna manera, l'obert, que és la maçoneria i la influència que va tenir en el moviment independentista, o la maçoneria i l'independentisme, en tot allò que té de llibertari la maçoneria, i també el tema de la figura de Gaudí, que també era profundament independentista.
Però a més, jo el millor llibre, Valentí Almirall era masó i ell va escriure el catalanisme.
Exacte.
I fa unes reflexions que tenen molta actualitat. De totes maneres, no voldria deixar el tema del monument que explicava el Jordi, perquè aquest monument és un àngel, bueno, sí, amb un estel de cinc puntes, que està despullat amb els testicles a l'aire. Però això fa uns anys els hi van tallar. I ara no sé si està restituït.
Home, no podies tenir més que el caudillo.
Els va tallar en Franco.
Exacte. Llavors, per mi això era una alegoria, no? Perquè el geni català castrat és el que hem estat passant 40 anys. I ara sé que l'han restaurat i espero que serveixi d'algo, no? Perquè
ara que li posin uns collons més grans, perquè els necessitem recuperar.
No, però va haver la seva oposició, perquè els puritans no ho volien posar, això. Llavors, a veure, Sí, és art, això, perquè qui, no, llavors, a Gràcia...
La concepció original era aquesta, com a mínim,
sí,
no? És a dir, restituïm-ho al marge de...
Sí, però té les seves...
Una cosa queda clara, quan Franco tenia una monomania amb els maçones, los catalanes i los rojos, d'alguna manera estava formant una columna vertebral que no és tan incerta, vull dir, realment hi havia una connexió entre maçoneria, independentisme català, i idees de l'esquerra,
però
no?
També trobaràs masons que són espanyolistes, eh? O sigui, la cosa no està tan clara. Jo per això dic, jo doctrina no en segueixo cap ara. Simbolismes me'ls analitzo i l'estudio tants com en veig, eh?
El que sí està clar és que encara que tenia amics que ho eren, en Montoriol no ho era
de masó.
A més,
tot i que, per exemple, ell amb un amic seu que van ser socis, va muntar una impremta editorial, llibreria revolucionària, que era la Llibreria Oriental, i que estava davant de l'Hotel d'Oriente. I clar, l'Hotel d'Oriente, vull dir, és un hotel masònic, amb molta simbologia masònica en el seu edifici, i que tenia un saló obert al públic que ara està tancat per raons de seguretat, perquè el sostre perilla, que és el claustre d'un antic convent de la Rambla.
Ostres.
I el saló aquell, doncs, vull dir, té les columnes, vull dir, els arcs
originals del claustre.
Del claustre, sí. Un claustre barroc.
Estic pensant de...
I davant van posar la Llibreria Oriental, que clar, vull dir, a la Rambla, sí.
Es retroalimentaven l'un amb l'altre.
Sí.
Hi ha una cosa, clar, a vegades jo quan admiro la cultura catalana l'entenc sempre que és una emanació del geni català, no? I a la vegada el geni català és una part del geni universal, no? Però fixeu-vos que hem estat parlant avui de Narcís Monturiol, que gràcies a ell, al submarí, hem pogut descobrir el fons del mar. Però ara fa uns dies vas estar entrevistant el Joaquim Ullant, el president del Cercle Català de Història, i vas parlar de Colom, que és el que ens va descobrir la superfície del mar. O sigui que són,
ja sabeu, o el que hi ha més enllà del mar.
I el que hi ha més enllà del mar. O sigui, i això és evident que Colom era català. Per tant, dos catalans han tingut aquesta proesa, no? La superfície del mar i el fons del mar, no? I això és... Clar, pel fet de ser catalans no podem renunciar a menaltir-ho, això. Perquè això no és vanitat, això és ser fidel a la veritat, no? I si som catalans, doncs ho hem de dir, no? Sense, amb humilitat, però que és així. I encaixar-ho dintre d'això, de que el geni català que participa en un geni universal.
L'altre dia en Matthew Tree deia el problema que té el món amb Catalunya és que els estrangers, el seu cap, encara no han posat la carpeteta. Saps la carpeteta com el Windows? Que la carpeteta Catalunya. Llavors nosaltres no existim perquè els estrangers no tenen la carpeteta Catalunya. Entre tots hem de fer que la tinguin. Quan tinguin la carpeteta, la començarem a omplir de tots aquells referents culturals i universals que mai s'havia dit a nivell internacional que eren catalans.
Sí, però fixa't que les enciclopèdies, que sí que estan editades amb diners espanyolistes, tots els genis catalans els posen el espanyol, Narcís,
amb els esportistes també ho fan. Quan perden diuen que és el català, i quan guanyen diuen que és l'espanyol.
L'altre dia estava parlant amb una persona de cuina, no? De gastronomia, que tenim el Ferran Adrià.
I la Carme Ruscallera.
I la Carme Ruscallera i tal, no? Però, esclar, és que en tenim un altre. El primer llibre de cuina que es va escriure a Europa, el llibre de la cuina del coc, és del Robert de Nola. I posa... l'espanyol, no, com l'espanyol en aquell temps? Pues això tampoc se diu, no? Un dia hauries de fer un programa també de gastronomia.
Sí, i a més...
Perquè dona molt de sí.
I a més la Carme Ruscallera és una independentista convençuda, i en Santa Maria, que en Pau descansi, també ho era. És a dir, que és curiós també la relació que hi ha entre els fogons i...
Es podria parlar perquè és un tema molt política. Interessant, i Robert de Nola estaria bé que el donéssim a conèixer també. Hi ha un altre... Jo conec, segueixo una vegada el blog del Jaume Fàbregas, em penso que es diu, que jo l'admiro molt, però et sap un rato de gastronomia. Si et sembla bé, ja el trucarem un dia.
Els catalans en sabem molt de gastronomia. Sí. Això no hi ha cap dubte. Molt bé, doncs, com sempre, donem l'oportunitat al nostre convidat d'escollir una cançó que serà que despedeix el programa, que acomiada el programa fins al dia següent. Avui hem tingut un petit problema, que és que no trobem la cançó que ens ha demanat el nostre convidat, però bé, ens explicarà per què volia aquesta cançó i també ens explicarà per què ha escollit l'alternativa, no?
Bé, jo havia demanat la versió dels Segadors que canta el cor de la nova Euterpe, que són quatre biguetans il·lustres, que canten els Segadors amb una lletra del segle XVII, anterior a la versió patriòtica que explica l'origen de la guerra de separació i el corpus de sang, que la versió aquesta dels Segadors, tan patriòtica, és l'adaptació d'una cançó prèvia. Llavors, jo el que demanava és aquesta cançó prèvia dels Segadors, que és una cançó picant i eròtica de taverna, del segle XVII, que és la cançó dels Segadors,
Que cantaven els Segadors, segurament,
que era la que es cantava per les tavernes i tot això, que amb un acte, doncs, vull dir, de propaganda política, li van canviar la lletra i la van convertir en una cançó política, aprofitant que era una melodia popular, Llavors, vull dir, a mi això em sembla molt important, perquè em sembla que som l'únic país del món que té un himne nacional que és l'adaptació d'una cançó picant i eròtica de taverna, i això ens ho va.
Molt bé, doncs, de totes maneres no l'hem trobada, a veure si un dia ens la portes i així la podrem posar.
No la tinc, l'he escoltat, però no la tinc.
En tot cas, venim del nord, venim del sud, de Lluís Llach, oi?
Sí, que té una idea de Països Catalans.
Molt bé, doncs endavant. De totes formes, deixeu-me d'acomiadar-me. Avui hem tractat una miqueta la relació que hi ha entre la ciència i l'independentisme amb la figura de Narcís Monturiol. Hem parlat del llibre Ictineus, aventures, invents i navegacions de Narcís Monturiol, i ho hem parlat amb el seu autor, en Jordi Penyarroja. Aquest llibre el podeu trobar fàcilment a les llibreries, és de Llibres de l'Índex. I hem tingut aquí també amb nosaltres, com a col·laboradors, en Carles García Oliver, en Jordi Salats i en Sergi Picó. Nosaltres ja ens despedim fins demà, i recordar-vos que si us voleu baixar els podcasts del programa, ho podeu fer a la web de Som Ràdio, que és som.cat, i si aneu a l'apartat de la carta, allà us trobareu tots els podcasts de tots els programes de l'emissora. Moltes gràcies i fins demà, independentistes.